den Finn.
La xarxa de comunicació local.
Benvinguts i benvingudes a una nova temporada d'aquí de Scènic Magazine, el programa cultural d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple de ritme, energia i diversió les zones del Prat Ràdio, el 91.6 de l'FM. Soc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora d'aquest espai que ja s'ha convertit en una cita imprescindible per als amants de la música, el teatre, el cinema, la cultura i la bona companyia. Abans de començar, vull donar la benvinguda a Santi Vilxés. Què tal, Santi?
Què tal, Mercè? Bona tarda.
Bueno, una setmana més aquí, eh? Amb ganes de notícies.
Amb ganes, sí, clar, ja el segon programa.
Segon programa, ja, eh?
Sí, sí, d'aquesta nova temporada.
Aquestes temporades, i tant que sí. I també els nostres col·laboradors, el Juliano Aguer, benvenido.
Hola, buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí otra vez.
I com no, donem també la benvinguda al nostre professor Martel. Què tal?
Què tal, bona tarda.
Molt bona tarda, Aleix, què tal? Doncs recordeu que ens podeu escoltar en directe també a través de la web del Prat Ràdio, i si t'ho perds no passa res, estem disponibles en format de podcast a iBooks, Spotify i Apple Podcasts. Prepareu-vos per escoltar entrevistes exclusives, recomanacions culturals, música, humor i moltes sorpreses. Doncs comencem el programa parlant, com sempre, de l'agenda cultural del Prat. Tenim diferents propostes i la primera que us volem recomanar és visitar l'exposició Aquí tothom canta. Es farà al Cèntric Espai Cultural des del dia 18 de setembre, o concretament el 18 de setembre, des de les 11 fins a les 13 hores. Veniu a gaudir d'una visita guiada a l'exposició Aquí tothom canta, al Cèntric Espai Cultural. L'exposició fa un recorregut per la història del Prat a través de les seves músiques. Mostra com les lletres, l'estètica i la tecnologia han evolucionat al llarg del temps, però mantenint un tret comú: la música com un canal d'expressió, com un dret i un plaer que enforteix vincles i fa de la nostra ciutat un lloc més ric. També us volem parlar de cinema. Ja sabeu que tenim la proposta del Cinema Capri, Expediente Warren, El Último Rito. La proposta és per al dia 20 de setembre a les 17 hores. La temàtica de la pel·lícula, per si la voleu saber, òbviament, és de terror i té una durada de 135 minuts. I m'omple de plaer comentar que torna ja pràcticament per la Festa Major el Prat Nocturn. És una proposta per al... Són diversos dies, ja ho veureu també a l'agenda, però bueno, començarem per la del dia 22 de setembre, des de les 20 fins a les 23:30 hores, a la Granja de la Ricarda. I és que el Prat Nocturn celebra enguany la seva 15a edició i ho fa amb una proposta especial. L'itinerari es desenvoluparà a la Granja de la Ricarda, on farem un recorregut per conèixer personatges reals i ficticis de la nostra història del Prat. En aquesta edició commemorativa recuperem, adaptades al nou espai, algunes de les escenes més destacades de totes les edicions, i també hi haurà una participació de totes les direccions d'aquests anys amb destacades interpretacions. També ja sabeu que dèiem que està ja propensa la Festa Major i tenim el toc d'inici de Festa Major per al dia 26 de setembre de 18:30 a 19 hores a la plaça de la Vila. Organitza l'Associació Gegantera Recreativa del Prat i l'entrada, òbviament, totalment gratuïta. Tot a punt per donar el tret de sortida a la Festa Major del Prat. Els nostres gegants, el Rullà i la Griselda, s'esperen ja impacients a la Casa de la Vila amb l'inici de la festa, on estrenaran nous vestits i faran el primer ball de la festa. I també tenim, el dia 26 de setembre, però de 19 a 21 hores, la plantada Cercavila d'inici i esclat de la Festa Major. Organitza la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana d'aquí del Prat, el NUS. Ja sabeu que el cor de la nostra festa major batejarà amb una força a la plaça de la plaça Pau Casals. Les emblemàtiques figures del seguici popular festiu ja estan a punt, esperant a tots vosaltres, a petits i grans, per recórrer junts els carrers fins a la plaça de la Vila. Doncs fins aquí ha sigut la secció del Prat i ara parlem de cultura amb Santi Vilchez.
Pues sí, aquí bueno. Estoy yo para hablar de Barcelona ahora y las propuestas que, como empezamos ya la semana pasada, pues van a llenar los teatros de Barcelona. Empezamos con Balañà and Viu, que ha recuperado su tradicional fiesta de inauguración con una celebración en la cúpula del Coliseum. Artistas, prensa, programadores y público fiel se reunieron para dar la bienvenida a la temporada teatral 2025-2026. Que llega de grandes nombres y espectáculos que además son muy esperados, como por ejemplo, vamos a ver, regresa el mítico The Rocky Horror Show con Jason Donovan. El Teatro Tívoli estrenará el musical Ánima como relevo del Fantasma de la Ópera, del cual hablamos la semana pasada. El Coliseum acogerá la comedia El Tenorio, protagonizado por Silvia Abril y André Buenafuente, que hasta hace poco se hacía en el paralelo. También veremos el homenaje Chabela con Rosalén y Luisa Gabasa, clásicos como Por Delante y Por Detrás, que también estamos invitados a la rueda de prensa, y éxitos recientes como Las Bárbaras y La Presencia. El calendario se completa con humor en directo de Ilustres Ignorantes, Luis Zahera, Berto Romero, Estirando el Chicle o Eva Soriano.
¿Cierto?
¿Vale? Que son monologuistas en este caso.
Sí, han apostado por el tema de monólogos.
Además. Exacto, porque la gran novedad de este año es la creación de Marianne and Viu, la nueva división de Balañà and Viu, que está dedicada a la producción propia. Se trata de un paso estratégico que convierte al grupo Balañà en un actor creativo de primer nivel, no solo exhibiendo, sino también generando contenidos.
¿Cierto?
Con Marianne and Viu, Balañà apuesta por impulsar proyectos originales, nuevas dramaturgias y colaboraciones con artistas independientes. La iniciativa ya ha dado sus primeros frutos, la obra Medidas Extraordinarias, actualmente en el Teatro Borràs, y el musical Ánima, que se estrenará el 20 de febrero en el Tívoli. Llevarán el sello de esta nueva marca y, tal como destacó Ana Martínez Balañà, responsable de programación, queremos que Marianne and Viu sea un aliado para compañías y creadores y una plataforma con recursos y libertad para dar vida a espectáculos con alma y con público.
Bueno, una apuesta cultural.
¿Vale? Claro, sí. Otra cosa, vamos a cambiar de formato y nos vamos al Teatro Flamenco Barcelona, que hablamos también la temporada pasada, el nuevo teatro que se ha abierto de flamenco en la ciudad. Y también pues abre oferta este otoño cultural con nuevas propuestas flamencas. Una oferta cultural muy atractiva pensando en la ciudadanía y sostenida en tres iniciativas. Los domingos de vermut y potaje combinan flamenco, humor y mucho arte de la mano de su creadora, Maui de Utrera. Las navidades se anticipan con un espectáculo de zambomba navideña. Un toque con villancicos flamencos que llegan de Jerez, envueltos en anís y polvorones. Y luego está el encanto exclusivo de los podcasts en directos con De Palique, con Lora de Goya, contadora de historias flamencas. Tres propuestas para disfrutar en familia, en pareja, con amigos de otoño e invierno barcelonés, al que se suma Inspiración, el espectáculo flamenco de calidad que acompaña al espectador en un emocionante viaje a través de la guitarra, el cante y el baile, que es el que vimos justo en la inauguración.
El día de la inauguración.
Mercé?
Sí, sí, me
acuerdo. Pues este montaje es una celebración de la esencia flamenca, señores, donde cada función es diferente. Y cada día una manifestación de la pasión y el duende que caracterizan este arte que está en el cartel los 365 días del año.
Es una característica
del Teatro Flamenco. 365 días al año con el espectáculo Inspiración y aparte estas tres iniciativas nuevas.
Perfecto.
Y por último vamos a hablar del Teatro Gaudí. Está en pleno corazón del Eixample, como ya dijimos. Encontramos este teatro un espacio singular que se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la escena independiente. Con sus dos salas, una de formato medio y otra íntima, el Gaudí apuesta por la proximidad con el espectador, la innovación y las nuevas dramaturgias contemporáneas.
Bueno,
y será precisamente...
Bien, muy buena programación, además. Vas a recomendarnos una, ¿no?
Sí, una. Cada vez iremos hablando de la próxima. Ahora, este fin de semana terminó una y ahora hablaremos de otra que empieza el 25 de septiembre al 19 de octubre, que es la obra Magnolia y Mel, una propuesta intensa y provocadora escrita por Blanca Bardagil y dirigida por Marilia Samper, que reúne a las actrices María Lanau, Muguet Frank y Elia Serrano en un thriller humano y emocional. Si voleu, sin sentimiento. Si queréis un momentito, os digo de qué va. Arranca cuando Cecilia, una mujer ciega, contrata a Raquel, que es una asesina a sueldo, pero que no trabaja por dinero, y que está acompañada de su hija Agatha. Un encargo inesperado que destapará secretos y pondrá a prueba vínculos familiares. O sea que hablamos de un drama negro con fuerza femenina, intriga, crítica social, lo que promete convertirse en una de las grandes apuestas de la temporada en el Teatro Gaudí.
Bueno, pues lo has hecho genial esta recomendación, porque además hoy tenemos aquí a dos personas que tú lo has explicado muy bien, pero mejor que dos personas que nos visitan hoy en el estudio, como son el Màrius Hernández y la Gemma Deucedes, en benvinguts.
Bona tarda.
Bona tarda. Sí. Bueno, ja sabeu que sempre parlem de teatre i sí, no podia faltar una recomanació del Gaudí, tot i que ara en parlarem amb vosaltres de tota la programació i aquesta nova temporada de la que vam poder assistir-nos al passe de premsa que vau fer, la roda de premsa. I us volia preguntar una miqueta. Per començar i per posar una mica en situació, quins canvis principals heu introduït amb la direcció artística? Perquè ja des de l'any 2024, octubre va ser, més o menys, no?
Sí, l'any passat, just.
De l'any passat, doncs heu agafat ara tot el que és la gestió del Teatre Gaudí. Llavors, quins canvis principals heu afegit o heu fet en aquesta nova etapa?
D'entrada, la primera cosa va ser adaptar-nos nosaltres al teatre, és a dir, som tres professionals que venim de les arts escèniques, òbviament, tots tres, l'Anna Carreño, que no ens pot acompanyar avui, sí, la Gemma Deucedes i jo, som actors i actrius. Per tant, la primera cosa és entendre el teatre des d'un altre punt de vista, perquè el que ens venia molt de gust era també una mica entendre el teatre com una línia editorial, que nosaltres, amb les apostes que féssim, doncs poder també explicar alguna cosa des del nostre lloc, no? A part de nosaltres també poder participar en obres de teatre, per també de diferents punts de vista, no només clar, com a actors, no? Sinó també des d'altres llocs. Aleshores, jo crec que la primera temporada, que va ser l'any passat, 24-25, ha estat un coneixement mutu d'un espai molt especial, que la gent que el coneix sap que treballar a quatre bandes té el seu encant, tant com a espectador com a intèrpret. I d'altra banda, que aquest espai ens conegués a nosaltres. Clar. I ens fer una programació que també hem fet una mica provar aquelles coses que al públic li pogués interessar.
Clar.
Però sempre des de la professionalitat, des del bon fer per part de les companyies o les propostes tinguin una qualitat i un sentit. Llavors, a partir d'aquí hem introduït una sèrie de coses que m'agradaria que compartir, que fos la gent la que expliqués, com per exemple amb el cas de l'espectacle Magnolia y Mel, donar més veu a les dones, al món femení.
Sí, de fet, aquesta és una línia que ja hem començat a treballar i que a poc a poc esperem que cada temporada vagi a més, no? Perquè sí que és un dels nostres eixos de criteri de programació, no? Donar més visibilitat no només a la part d'autoria femenina, sinó a tot el que comporta, doncs, peces que puguin venir des d'una direcció femenina, o bé que tot el plantell d'intèrprets siguin dones, o bé que, d'alguna manera, la peça giri entorn a una dona protagonista, no? Sí. És a dir, sí que a vegades, evidentment, també tenim programació on potser està dirigida més per un home, però que el tema central, a vegades, doncs,
sí, una història
també ens interessa, exacte,
el nucli central que sigui una dona, no?
Exacte. També un dels nostres criteris que volem plasmar amb la nostra programació és difusió de l'autoria catalana. Creiem que al nostre territori tenim grandíssims autors, autores, i creiem que fer xarxa per defensar la dramatúrgia catalana, doncs, és molt important. També un altre dels criteris, o sigui, nosaltres tenim com quatre potes que sí, també tenen molt a veure amb aquest, amb aquest, amb
sí, tenia una d'aquestes preguntes, no, de que hi havia aquestes línies, no, que seguiu a través del Gaudí.
Exacte, també apostem per recolzar el talent emergent, no només portem propostes ja d'autoria i direcció, intèrprets molt consagrats, sinó que també apostem per nous talents. Això també va molt vinculat al teatre musical, perquè sí que volem que el Gaudí continuï sent un portal de teatre musical de mig format, que en aquest sentit sí que realment creiem que en mig format som
pioners.
Som pioners.
Sí, perquè clar, ara hi ha el gran format, però
exacte,
el mig format no.
Exacte, també hi ha peces molt, molt íntimes, de molt petit format, que es fan a moltes sales més petitones, més de proximitat de Barcelona, que evidentment doncs, són joies, però sí que nosaltres tenim aquesta disposició de poder treballar aquest mig format, que per una banda ja permet portar espectacles una miqueta més grans també, però no deixa de tenir la proximitat de la nostra sala i uns preus possiblement molt més assequibles al poder adquisitiu de tothom, més que no pas els grandíssims musicals que podem veure als grans teatres.
Clar, perquè fins i tot el dia que vam anar i vam assistir a la presentació de la nova temporada, vau comentar que aquest any teniu diverses novetats, no? Estreneu logo, hi ha diferents coses, però sí que també hi ha una part d'abonaments, no? Que m'agradaria que comentéssiu, perquè és una manera també de facilitar l'accés al teatre, no?
Tenim dos abonaments. Un que és de 4 funcions al preu de 60 euros, ja ho dic obertament, i llavors tu esculls les 4 funcions que vols veure i vas, i a la taquilla vas, canvies o ho ensenyes i
pots accedir, ja, pots triar les que tu vols, no?
Sí, aquelles 4 funcions que t'interessen. I després tenim un abonament que és tarifa plana, que és pots veure qualsevol espectacle que es faci en temporada a un preu de, si no m'equivoco,
120 euros,
que és tremendament accessible, tal com està el teatre.
I tenint en compte que portem...
Que tenim moltes obres, eh?
Exacte.
O sigui, no estem parlant
portem
de...
més de 20 espectacles aquesta temporada, per tant...
Ara en parlarem una mica.
Sí, perquè hi ha una pregunta aquí que per parlar de les novetats, no?
Els hi posarem una mica difícil, perquè són 24, però bueno, podeu parlar una mica també.
No tinguis por, perquè en el fons... Mira, jo sempre explico que jo sóc una persona tremendament despistada, molt despistada, que tu poses a Google despistat i surto jo directament. O sigui, sóc molt despistat. Però curiosament, hi han coses que se'ns graven a foc, perquè a més hem hagut de parlar molt entre nosaltres tres de com encaixar, no només escollir, sinó com encaixem
el
en el
puzzle,
temps...
Clar, per la durada de l'espectacle, el temps de muntatge i desmuntatge... també el target, o sigui, el perfil de públic a qui va dirigit, clar, hem de pensar molt, molt bé això perquè no trepitgem per una banda o per l'altra, no?
Sí, o no ser repetitiu, diguéssim. Si hi ha una obra de drama, que no siguin dos drames consecutius, no?
Exacte.
Imagino.
Sí.
Per tant, crec que ho podrem fer bé.
Posarem les 24 perquè la gent estigui molt, molt informada i que pugui triar i comprar aquests abonaments que estàveu comentant. No? Escolta, i una pregunta volia fer-te. Com és el procés de selecció de les obres, de les candidatures que rebeu, que segur que són moltíssimes? Què us fa decantar més, a part de que la temàtica, òbviament, aquest any ho has explicat molt bé, que va dedicat al món de la dona, però què més, a part d'això?
Bé, ens arriben, és a dir, la manera d'escollir ens ve per diferents bandes, és a dir, tant propostes que ens arriben de companys de professió que ens volen presentar la seva proposta, el seu espectacle, però també doncs, sorgeix sovint de converses que tenim amb aquests mateixos professionals i que una cosa porta a l'altra, no? Allò que saps, aquests professionals saben que tens una sala i parlant de projectes algun projecte que potser ja s'ha fet fa molts anys que es pugui recuperar perquè poder a un dels tres, perquè tant l'Anna com el Màrius com jo som els tres els directors artístics, no? de la programació de la sala. Aleshores, per una banda o per l'altra, sempre també tenim en el cap algun espectacle que haguem vist amb molta anterioritat i que ens agradaria doncs, que creiem que es mereix una segona temporada perquè pugui ser vist, o una estrena nova doncs, que ens puguin proposar. Però sí que al final no deixa de ser una cosa molt subjectiva, perquè al final, per més que nosaltres ens regim per aquests criteris de selecció, i que, com tu deies, no, hem de fer el puzzle i que encaixi, que no es trepitgin temàtiques, etcètera, etcètera, però no deixa de ser el nostre punt de vista. Creiem que l'estem encertant perquè realment ja l'any passat creiem que vam portar una temporada molt, molt, molt bona, i el que hem anat sentint una miqueta després de la presentació del dia 3 és que tothom estava com molt d'acord que hi havia una temporada molt, molt ben escollida, no? Aleshores, però bueno, no deixa de ser això, una visió molt subjectiva de tots tres, no?
I també hi ha un altre avantatge, que som tres persones com de... O sigui, jo sóc el vell dels tres.
Batara.
Bueno, el més experimentat, diguem-ne. Després, al mig està la Gemma i l'Anna és...
És més jove.
És més jove. I llavors, per tant, tenim tres visions...
Totalment diferents.
Diferents, vull dir... I sí que és cert que hi ha espectacles que tu, per exemple, tu igual no faries l'aposta perquè no ho veus gens clar, però, en canvi, l'Anna ho veu claríssim. Que allò pot funcionar, pot funcionar.
Bueno, pel tipus de target i el tipus de públic, al final, no? Perquè, clar, tu igual ho has adreçat pues, com a més expert, pues, igual a una cosa potser més clàssica, per dir-ho d'alguna manera, que igual no és el cas.
Aviam, tampoc ens passem, eh? No sé. Vull dir, aviam, una cosa, no és rotllo. Ell, los griegos, no va així.
Los griegos, dic.
O sigui, tragèdies gregues i no els tranquils. No ens passem. És a dir...
No era tant.
El que vull dir és que inclús coses que a tu et sonen... que estan tornant molt amb molta força, de cop i volta a tu et sonen com antigues, però en canvi tenen una modernor que tu no li veus i que de cop i volta l'Anna diu ostres, això està en boga, i tu dius, això, què penses? No pot ser. I ara ens, o la Gemma té una proposta molt clara perquè, i diu a mi m'agradaria proposar això perquè tal, tal, tal. I llavors igual l'Anna no ho veu clar, però en canvi jo sí que ho veig clar. Jo faig una proposta que tinc claríssim i anem així.
I el fet que sigueu, jo sempre ho he dit i ho vaig dir a la primera temporada quan veu començar i agafar aquesta direcció artística, jo crec que algú que és molt bo és que sigueu actors. O sigui, sí, que sigui gent del mitjà, o sigui, sempre ho he dit, o sigui, per què les sales de teatre no porten la gent? Perquè al final sabeu els temps de muntatge, de desmuntatge, de lo que costa, de la preparació, al final per triar les obres que després heu de programar millor vosaltres.
Sí. I també hi ha una altra cosa molt a favor, que els tres som persones que tenim, a part de fer d'actors o actrius, tenim com uns altres talents, diguéssim, o
diferents disciplines
que es complementem els tres molt. Això sí, també cal dir que si algú encén, algun actor, una actriu encén o alguna companyia encén i diu, és que igual no aposta, mentida, un cop, és a dir, si, encara que la idea principal igual no t'entusiasma un dels tres, però un cop està programat els tres anem a mort.
Perquè allò
surti, és a dir, no...
Clar.
Fem una aposta, vull dir, un cop hem consensuat i hem decidit que allò entra a la programació, nosaltres, bueno, ens hi deixem la pell perquè la gent vingui i que la companyia també s'hi senti còmode i a gust en l'espai on estan treballant, perquè nosaltres, repeteixo, som professionals del sector i a vegades ens hem trobat que igual no hem estat còmodes en algun lloc o no s'ha tractat d'igual de la manera que s'havia de tractar. Volem que es tracti molt bé.
Ho feu, jo tinc que dir que com rebo les convocatòries vostres, sobretot també la difusió que feu a través de, doncs, per mail, a les xarxes socials i tal, vull dir que arriba molta gent, no? Jo crec que això és important perquè a més després el boca a boca és el que funciona, o sigui, per tant jo crec que és una aposta pràcticament segura.
Jo tinc una pregunta, però això és més personal, el que tu vull preguntar. Com a actors, en aquesta sala que, com hem dit, és a quatre bandes, no hi ha un taló, no hi ha... Esteu rodejats. Com és actuar a quatre bandes? No és el mateix tenir la gent davant que tenir-los a prop i per tot arreu.
Sí. Jo crec que el que pot semblar en un inici que pot ser una mica més complex per les posicions, perquè realment això tens públic per totes bandes, acaba traduint-se al revés, que et sents molt més lliure de moviments, perquè siguis on siguis a l'escenari, els teus companys, si tu en algun moment dones una mica l'esquena a algú, els teus companys saps que no. Aleshores, es perd aquesta cosa una miqueta més lineal que a vegades tenen els teatres a la italiana, no? I també és veritat que nosaltres podem, la disposició aquesta quatre bandes també ens dona joc, perquè a vegades fem servir les quatre bandes, a vegades fem servir tres, però tapant una grada diferent segons l'espectacle. I jo crec que això també, a nivell de l'espectador que ve al Gaudí, el que és assidu, això ho rep canvia també molt positivament.
Perquè, clar, perquè canvia molt la sala, sí, canvia molt l'exposició.
Hem sentit moltes vegades entrar públic habitual, no? Com estarà aquest cop, no?
Com
què hauran fet? I aquest efecte sorpresa creiem que també és un punt a favor, no?, que tenim, el fet de poder jugar i transformar l'espai cada vegada.
Això que deia la Gemma és molt divertit, perquè algú sí que ha fet doblete, perquè nosaltres sí que estem fent un esforç de fer multiprogramació. Fem funció a les 7 i funció a les 9. Llavors, gent aprofita i ve el Gaudí de 7.
Clar.
Veu la funció de les 7, se'n va a picar alguna coseta o el que sigui, torna al teatre i veu la de les 9. I el mateix espectador o espectadora aquella tarda pot veure l'espai absolutament transformat a les dues funcions diferents que estan fent. Llavors...
No, és una altra visió totalment diferent. Escolta, parlem-ne de la temporada. 24 espectacles, Teatre Gaudí. Sí. Quins són?
Aviam, hi ha uns quants que hi han passat,
sí,
perquè...
Bueno, sí, clar.
Nosaltres vam considerar inici de temporada tots aquells espectacles que també venien a l'estiu. Uh-huh. És a dir, els plans, que ha estat un èxit bestial, a més, escrita per el Iago Alonso i l'Eva Amor, dirigida pel mateix Iago Alonso, i amb quatre actors, dues actrius, dos actors divertidíssims que s'han deixat la pell fins fa... Què?
Aquest cap de setmana passat van acabar.
A finals d'agost va estrenar No cal anar a l'Havana, que és un espectacle musical
deliciós
que amb les habaneres com a leitmotiv, i que una mica ens recorden aquells estius dels que, no els grecs, sinó els de la ciutat,
quan anàvem romans.
Amb el rom cremat, no?
Sí, exacte.
Exacte, de fet en fem de rom cremat.
Sí?
I sí. Forma part de l'espectacle.
Molt bé.
Es fa rom cremat, es reparteix amb els assistents, perquè el puguin entrar.
Sí, que
sí,
bo,
sí.
Llavors, s'ha fet un espectacle molt curtet, que es diu Dobles, que aquest l'ha escrit i l'he dirigit jo, que és sobretot amb una persona que es diu Javier García, ningú el coneix per així, sinó tothom el coneix com Passajero a Frankfurt. Per què? Perquè a xarxes és molt conegut per fer lip-syncs. Llavors és un monòleg on apareixen molts personatges i ell va explicant una història amb aquests personatges que van apareixent les veus, i ell va fent lip-syncs. El següent és Magnolia i Mel, que estaves parlant a tu.
Sí.
Magnolia i Mel, també mencionàveu el Tivoli d'Ànima.
Sí.
L'autora d'Ànima és l'autora de Magnolia i Mel. La Blanca Bargetagí. El que passa, la diferència és que en el Tivoli canten i en aquí fan una miqueta més de llimeta, no?
És un thriller amb tocs de comèdia, però no deixa de ser una comèdia fosca, no? I que realment és molt interessant, perquè tenim les tres actrius que fan un paperàs. La Maria Lanau fa el personatge d'una dona invident que contracta aquesta assassina a sou, però que no cobra amb diners, i estan totes relacionades. Serveix per fer una mica de crítica sobre aquest personatge absent, sobre el que constantment parlen, no? Que simbolitza més aviat, doncs, clar, la part de l'home, el patriarcat, etc. Aleshores posen una miqueta en boga tot això, no? I és molt interessant també.
Correcte.
Després de Magnolia i Mel, us anem dient totes, de veritat?
Sí, podeu
anar dient,
sí.
Bueno, podem treure el drive. Després hi ha Lizzie, no?
Lizzie, s'estrena Lizzie.
Que fem una segona temporada de Lizzie, perquè l'any passat va enamorar a tothom i és un espectacle que s'ha de tornar a veure i ha de tenir molta més llarga vida.
És sobre la Lizzie Borden, l'assassina de la destral mítica de Massachusetts, que a més és un mite als Estats Units, i el musical aquest ens fa una reflexió a partir de si va ser una noia abusada, si va ser senzillament per una qüestió d'una herència i tal. I llavors la segona part de l'espectacle és molt divertit o és molt xulo perquè és a partir, tot està construït a partir de fragments del judici real. Mm. És a dir, el poc text que parlen o que diuen entre les cançons i així són extrets del text. Si algú coneix la història real, sap que la Lizzie Borden va estar absolta dels assassinats.
Alguns dèiem... També perquè venia d'una família benestant. Exacte. Aleshores tenia molts punts a favor, però vaja, va fer una matança possiblement amb molta raó vinguda d'aquests abusos per part del seu pare, no?
Bueno, podeu dir els títols, eh? No cal que...
Sí, clar,
si no n'arribem.
Sí, farem una síntesi molt més d'això, eh? Només dir que Les Lizzie ve és un espectacle de Love Broadway i que tenim en el Gaudí a 4 intèrprets i a 6 músics en directe i que, per tant, és un espectacle que té una força impactant. Tenim també uns espectacles també més íntims, més propers. Tenim el 36+1 que ens farà la Maria Pla, que parla una miqueta de... És un recull de poemes ajuntats, diguéssim, o sigui, és un espectacle que es composa de poemes que parlen de la guerra del 36, de la guerra.
Bé, de la vida quotidiana de la gent,
sí,
durant,
exacte,
la guerra, que això és molt bonic. És a dir, que ens imaginem temes de la guerra, doncs, amb gent sagnant o el que sigui...
No, sinó que es tracta del dia a dia,
de la gent que vivia aquella guerra, de la situació.
Després tenim una altra gran estrena amb molts intèrprets d'escena, que és Els Malvats. Tenim el Cesc Casanovas, la Laia Alzina, el Pep Muñoz, el Santi Monreal, l'Emili Corral, l'Esther Cort i la Nessa Vidaurràzaga.
Sí, que a Nessa li vam fer entrevista a nosaltres.
Doncs tot aquest repartiment ens pujaran a l'escenari i fan aquesta peça, que és una comèdia que ratlla una miqueta l'humor absurd i és un homenatge al cinema de policíac dels anys 60, 70, i realment és molt, molt, molt espectacular. Què més? Tenim els Improsite Story, que és un espectacle que torna a repetir, sí, que és un vells coneguts a la cartellera de Barcelona, espectacle d'impro musical. Després estrenem una coproducció amb Bania Produccions pels Nadals, és una comèdia que es diu My Only Fans, molt, molt, molt divertida, molt sorprenent. Veurem una Nahuel que fantàstica i molt divertida. Després ens n'anem...
Em sap greu perquè s'estic fent treballar molt.
Sí,
jo crec
sí.
Dic, escolta...
Va, us fem titulars les dades que
surten. Diguin-ho una altra vegada i diguin el que ve després.
Mira, jo crec que...
Després de Nadal. No, si no, la gent que entri a quina pàgina del Gaudí, quina és la pàgina?
GaudiBarcelona.com.
Doncs allà teniu tota la resta.
Ja que estem aquí, deixa'm parlar dos espectacles que em fa molta il·lusió anunciar-los, que és, per una banda, el Casalot, direcció i text del Sergi Berbel, que les meves estimades companyes fan de les actrius protagonistes, i a més és una experiència on el Sergi vol intentar fer por a l'espectador.
Por.
Al teatre.
Cosa que és molt difícil.
És molt difícil, eh? Sí. Jo crec que és el pitjor. Fer por.
I després... Va, presenta'm el meu.
Presenta'm el meu.
Després de la por que haurem passat amb el Casalot, tornarem a riure i a somriure amb una peça escrita per en Jordi Sánchez i el Pep Anton Gómez, que interpreten el Màrius Hernández, el meu company, amb en Jaume García, que es diu Rip, i que és una comèdia de dos germans que és fantàstica, perquè parlen de què fer amb la mare i hi ha tema de diners pel mig i
bueno, serà... també en quotidiano.
Sí, exacte.
Una mica més bèstia.
Sí, és també, una mica apretant la torca, sí. És un humor...
Aquest any estem molt humor negre.
Sí,
però
no,
molt...
és veritat.
Pues escolta, segur que serà una temporada fantàstica.
I tenim, si em permets, dos musicals més. Tenim
el nou espectacle de anem molt ràpids, sí. Vull dir, el nou espectacle de Generació de Merda, el Gerard CC i el Xavi Morató, estrenen un nou espectacle que parla sobre l'habitatge, és una crítica punyent a la situació, a la gentrificació, etc. I la Tremenda, que els vam tenir aquesta temporada passada amb un espectacle preciós que es deia L'Ocant de les Ànimes Mudes, ens vindrà amb un nou espectacle, estrenant a Barcelona el seu nou espectacle, que es diu L'arquitecte prohibit, que ens parla de la figura d'en Gaudí, en commemoració, a més, amb el centenari de la seva mort, que serà l'any que ve.
Aquests són molt interessants perquè toquen temes que són curiosos, i sobretot lo de la vivienda, que ara és una cosa que és punyent, i Gaudí, que sempre ven.
I que millor que fer-ho al Gaudí.
I, per últim, tampoc ens oblidem dels espectacles familiars, que aquest any només en fem un, que també és un musical, però és molt especial, que es diu...
Feedback,
que parla de les emocions...
Com lidiar amb les emocions quan ets un nen.
Això està molt bé.
Aleshores, sí.
Bueno, és que aleshores són coses que
aquí
no
han de passar tots, Han de passar tots,
Sí, petits i grans,
Sí, i tant.
Jo crec que sí.
I tant. En tenim més, però ja no us...
Bueno, saps què?
Ja anirem parlant.
Cada temporada, venim i us anunciem la trimestre.
Exacte, ara farem més o menys fins al Nadal per dir alguna cosa, no? I després ara ja, a l'inici d'any, doncs en torneu. La gent que vulgui veure, òbviament, que entri a la pàgina del Delta Gaudí, que òbviament doncs, ja ho teniu tot molt ben explicat, i nosaltres des d'aquí desitjar-vos moltíssim èxit amb aquesta nova temporada, i que ja sabeu que sempre que tingueu coses a explicar que sempre són interessants, doncs ens teniu aquí a l'escena.
Sí, heu d'anar a veure'ls perquè són increïbles els dos també, perquè vam anar a veure una obra que estaven els dos i era boníssima, no recordo.
A Cancún.
Que bona, com ens vam riure, era molt bona.
Molt bona, molt
gràcies.
Espectacles de nivell, crec que sí, el Gaudí. Pues moltíssimes gràcies, no marxeu, perquè ara arriba una secció que a veure si us agrada, i és la lecció del professor Martel.
Queridos alumnos, no se ha visto una cosa igual. No se trata de ser el mejor, sino el más original. Hoy tu sensatez será un vergel con el profesor Martel. Queridos alumnos...
Hola, bienvenido, profesor Martel.
Muchas gracias, un placer estar aquí de nuevo.
Muchísimas ganas de saber qué recomendación, qué nos vas a enseñar hoy.
Pues mira, hoy quiero hilar la lección con un evento al que voy este fin de semana, que se llama FestiWow, y es un evento en el que hacen diferentes actividades en favor de los perros sin hogar, y se hace, entre muchas cosas, una desfilada para poder acogerlos si la gente está interesada en ello, y al que voy a presentar y cantar porque... Bueno, tengo muchas canciones, o varias canciones muy virales sobre los animales, sobre los perros, y me han invitado. Así que la lección de hoy se llama Queridos alumnos, perdón por no ser un perro. Y espero que os guste.
Seguro que sí.
Dice así. Queridos alumnos, perdón por no ser un perro. Y sé que muchos pensáis que soy buen maestro, pero no. El mejor maestro que vais a conocer en vuestra vida... probablemente tenga cuatro patas y no hable vuestro idioma. Un perro no necesita palabras para decirte que te quiere. No necesita likes. No necesita regalos. Le basta con que existas. Te perdona en minutos lo que una persona tardaría años en olvidar. Porque el perro es el único ser que te firma un pacto de amor sin pedirte nada por escrito. ¿Y sabéis por qué viven tan poco? Porque no necesitan décadas para aprender lo que a nosotros nos lleva toda una vida. Que el amor se demuestra estando... no diciendo, que la felicidad está en una tarde de juego, no en una cuenta bancaria, que un paseo es un lujo, no una rutina. Ellos no vienen a aprender de nosotros, vienen a enseñarnos a nosotros. Niños, si algún día queréis aprender a amar, mirad a un perro, porque en su silencio hay más sabiduría que mil discursos humanos. Y recordad, quien no es capaz de ganarse el corazón de un perro, difícilmente sabrá ganarse el de una persona.
Qué bonito. Yo tengo que decir que iniciamos la semana pasada esta sección, nueva sección, con el profesor Martel, Alice Martel. De verdad que es un lujo tenerte aquí, porque a mí personalmente me pones el vello de punta. O sea, de verdad, me emocionas, siempre das unos consejos perfectos y yo creo que eres... para mí, mejor profesor, ya lo sabes.
Ojalá hubiéramos tenido profesores así, que te explicaran las cosas de esta manera.
Sí. Siempre digo que me quise convertir en el profesor que quise tener, ¿no? También quiero deciros que hemos empezado tranquilitos, ¿eh? Luego habrá lecciones más que repartan un poquito de cañita también, ¿eh?
Bueno, eso está muy bien, pero además tenemos que decir que la gente que te siga, di tú también tu página de Instagram,
sí.
Porque todos los reels que tú subes, además de dar siempre buenos consejos, además siempre le pones música, porque eres cantante, profesor, monologuista, actor, o sea, lo tienes todo, ¿no? Entonces,
bueno,
que la gente te siga, por favor, ¿dónde te pueden seguir?
Bueno, me pueden seguir en @AleixMartel en cualquier de las plataformas, y os podéis unir a los cientos de miles de personas, gracias a Dios y a mi trabajo, que me siguen, y seréis bienvenidos y vais a disfrutar mucho.
Pues seguro que sí. Pues muchísimas gracias.
Y aprender.
Y aprender.
Y sobre todo aprender.
Hasta la semana que viene.
Gracias.
Gracias. You wanna feel me tonight? Make love like we never did tonight.
Bueno, y esta música ya caracteriza a la sección de Juliano Aguer, esta chisme o verdad que invitamos aquí a nuestros también invitados de hoy a que participen, porque él va a decir una serie de cosas que nos va a coger por sorpresa a todos. ¿Qué nos traes hoy?
Traigo muchos chismes, siempre traigo chismes y verdades, y necesito la participación de todos.
Venga.
Entonces, bienvenidos de nuevo a Chisme o Verdad en el Prat Radio, el programa donde los rumores vuelan más rápido que un paparazzi de patinete. Sí, aquí en España.
A ver, cuenta qué chismes traes hoy.
Bueno, soy Juliano Aguer, como todos saben, y hoy vuelvo con las superestrellas Mercedes, Santiago y Alex, y nuestros invitados especiales, como para que participen y que estén listos para muchos factos, informaciones, algunas verdades, otras no.
A ver.
¿Están listos?
Esto es lo que hay
listos.
Que adivinar, si son verdad o no.
¿Verdad o mentira?
Exactamente. Y vamos a empezar con un test, ¿eh? No sé si se van a acertar a esta persona que voy a hablar o no. Fue el primer actor español nominado al Oscar en la categoría de Mejor Actor por Dolor y Gloria de Almodóvar. ¿De quién estoy hablando? Dios mío, es de España.
¿Antonio Banderas?
Antonio Banderas.
Wow.
Me acuerdo cuando niño en Brasil, Antonio Banderas llevaba a las chicas a la locura, no solo a las chicas, ¿no?
Cierto.
Y todos con sus banderitas ahí, esperando por Antonio Banderas, muy famoso en Brasil también. Creo que todo el mundo, ¿no?
Sí.
Entonces, vamos, tiene su propia marca de perfumes muy vendida en todo el mundo. Y ojo a esto, es fanático de la cocina y suele preparar paella para sus amigos en Málaga. Factos curiosos sobre Antonio Banderas. Entonces vamos a la primera información, que me digan si es chisme o verdad. Antonio Banderas tiene un tatuaje secreto de un gato con sombrero mexicano en el brazo, que solo muestra en fiestas privadas e íntimas.
Wow.
Wow.
Dios mío, esto huele a Hollywood
total. Él hizo el papel, puso la voz del gato con botas, y es probable que sí, que lo tenga, ¿por qué no?
Yo digo que sí, y creo que precisamente es por esto, porque ha puesto la voz al gato con botas.
Bueno, entonces tenemos aquí dos verdades.
A ver
qué piensan Alex.
Yo creo que sí que es verdad que hizo el gato con botas, pero yo creo que sería demasiado obvio, y voy a decir que es
un
chismaco.
Pues chisme, no sé. Nuestros invitados.
Yo también voto chismaco.
Chismaco.
Estamos en minoría. Tú y yo.
Mismo,
yo
¿eh?
También pienso que es un chisme.
Un chisme. Entonces tenemos aquí tres chismes, dos verdades. Dios mío. Bueno, la información es que es verdad. 100% hay un gatuno en su brazo.
Claro.
Y la parte del sombrero yo lo crié porque
bueno, pero
se ve un poco más interesante.
Ah, entonces tiene parte de...
Hoy está empatado.
Pero hay un gato. Hay un gato en el brazo de Antonio Banderas.
Y muy probablemente por su participación en El Gato de Botas.
Yo sí, yo creo. Además llevaba un sombrero en El Gato con Botas, con lo cual yo ya lo he visto, ya la imagen. Sí, totalmente.
Bueno, entonces vamos al otro. Voy a empezar con un test otra vez. A ver si se saben de quién estoy hablando aquí. A ver, aquí, ¿quién tengo yo? Bueno, su disco Más 1997 es un álbum
más vendido de la historia de España. A ver.
Yo lo sé.
Julio Iglesias.
Julio Iglesias no es Julio Iglesias.
Del 97, sí. El disco más vendido.
1997.
Más.
Sí.
Es su mejor disco, de hecho, y todas las canciones las sabéis.
Alejandro Sanz.
Otro famoso en Brasil también.
Cierto.
La gente se... hasta hoy es enamorada por Alejandro Sanz en Brasil, que incluso canta con cantantes brasileños.
Ah, qué bueno.
Sí, en portugués. Así como Shakira lo hace también. Bueno. Enrique Iglesias también canta en portugués. Creo que no he escuchado todavía, ¿verdad? Entonces voy a traer para probar, porque esto no es un chisme, esto es una
verdad. Esto es verdad.
Pero canta él.
Sí, canta él. Canta él.
Sí.
Y se escucha muy bonito, de verdad. ¿Sí? Que sí, sí.
Me alegro.
Bueno, aquí tiene la costumbre de escribir letras en servilletas cuando está en bares o restaurantes. Esto es verdad.
Esto es verdad.
Es un obsesionado de los tatuajes. Lleva varios, incluido uno enorme de un sol en el brazo. También, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
Y atención, ponga atención. Una vez confesó que a veces sueña canciones enteras y se levanta corriendo a grabarlas antes de olvidarlas.
¿Verdad?
¿Verdad?
Es verdad. Entonces, vamos a la información. Alejandro Sanz compuso su última canción inspirado en un sueño donde bailaba tango con un pingüino en la Antártida.
Cuidado, ¿eh? Porque se junta con mucho con Sabina y con esta gente, igual
no
era un sueño.
No
era
sé qué hacen.
Una sobremesa.
Tal vez. No corazón partido, corazón congelado.
Totalmente.
Claro.
La versión
o acaba
Frozen,
de ver,
¿no?
Mary Poppins. No sé.
Sí, madre mía.
No sé, tal vez, no sé. ¿Qué
decimos?
Mi reina, ¿qué piensas tú, mi reina? Siempre empiezo contigo.
Me parece surrealista.
Totalmente.
Yo creo que es que es capaz de engañarnos, ¿eh?
No sé en qué fase de su carrera está.
Voy a decir que es mentira, pero verás cómo nos va a engañar. Pero voy a decir que es mentira.
Mentira, según
yo. Yo también pienso que es mentira.
Mentira, pero ¿por qué?
A ver.
Porque es muy...
Alex.
Es muy...
¿Cuál es el dato?
El dato, bueno, vamos a ver. Alejandro Sanz compuso su última canción inspirado en un sueño donde bailaba tango con un pingüino en la Antártida. Mira.
Chisme.
Pero no pongan límites a los sueños, ¿no?
No tienen límites.
No le ponemos,
no,
pero...
Límites.
¿Por qué no bailar con un pingüino en la Antártida, no?
Sí, pero ¿por qué hacer una canción de él?
Claro, una cosa es bailar y otra es toda una letra.
Canción.
Claro. Yo digo,
¿qué decir
digo, digo chisme.
Chisme. ¿Vosotros sí,
tenemos tres chismes aquí, ¿no?
Sí,
tres chismes.
Bueno, mira, para... Pienso que es chisme, pero para variar un poco, voy a decir que es
verdad.
Aún ganarás tú.
Gracias.
Me ha quitado la respuesta, mi compañera.
Entonces,
pues ya voy a decir chisme.
Chisme.
Entonces, lo que pienso de corazón.
Tenemos 4-1, ¿no?
4-1, venga.
Dios, entonces es un puro chisme. Este, creo que me faltaba café para crear algo un poco más. O demasiado
bueno.
Café, ¿no?
O demasiado café. Bueno,
no, la idea era buena, ¿eh?
Wow, qué bien. Me encanta, ¿eh?
Increíble.
Cada semana te superas.
Y hemos superado la semana pasada,
¿sí?
con los factos e informaciones curiosas de los cantantes y las celebridades de Hollywood y de
Totalmente.
España. Me encanta hacer esa sesión porque aprendemos juntos también.
Totalmente, porque son datos que no piensas.
Exacto.
No sabes que aún ganas de escuchar. Era pingüino de la Antártida.
Sí. Me enamoré por el pingüino de la Antártida.
Tengo el corazón partido. Sí. Por eso.
Claro. Oye, Juliano, de verdad, súper bien. Ya te pongo a trabajar ya para la siguiente sección de la próxima semana. Y ya nos estamos despidiendo del programa. La verdad que os damos las gracias por acompañarnos y deciros que entre cultura, espectáculos, diversión y grandes invitados llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos una semana más en este viaje. Recordad que la cultura nunca se para y nosotros tampoco, y os deseamos que paséis una muy buena semana y nos volvemos a encontrar el próximo lunes en el 91.6 de la FM aquí en el Prat Radio, la radio abierta al mundo.
91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día, que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito, bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Cuando te va bonito, qué bonito que te va. Qué bonito que te va. Cuando te va bonito, qué bonito que te va. La samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito, todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas, el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene que dar. Bonito porte, bonito pere. Bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa que no tiene brisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito, todo me parece bonito. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está, cuando se está bonito. Qué bonito que se está. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está, cuando se está bonito. Qué bonito que se está.
Esteu escoltant el Prat Ràdio.
Te felicito que bien actúes.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
I'll undress you cause you're tired. Cover you as you desire. When you fall asleep inside my arms. May not have the fancy things, but I'll
I'll give you everything you could ever want. It's in my arms. So baby, tell me yes, and I will give you everything. So baby, tell me yes, and I will be all yours tonight. So baby, tell me yes, and I will give you everything. I will be right by your side. In that hands, your legs, let me take care of it, babe. Close your eyes, I'll sing your favorite song. I wrote you this lullaby. Hush now, baby, don't you cry. Anything you want could not be wrong. So baby, tell me yes, and I will give you everything. So baby, tell me yes, and I will be all yours tonight. So baby, tell me yes, right by your side. In that
clàssics de tots els temps.
Que tu estàs rico.
91.6, més música.
You're just like my baby. Song, dong, dong,
totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
What would you little maniacs like to do first?
Watching through my fingers, watching through my fingers.
Shuts my eyes and count to ten. It goes in one ear out the other, one ear out the other. Burning bright right till the end. Now you'll be missing from the photographs, missing from the photographs.
Watching through my fingers, watching through my fingers.
In my thoughts you're far away, and you are whistling a melody, whistling a melody, crystallizing clear as day. Oh, I can picture you so easily, you so easily. What's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh,
every minute and every hour I miss you, I miss you, I miss you more. Every stumble and each misfire I miss you, I miss you, I miss you
En xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Novetats en el cas Jubany, el jutjat de primera instància de Sabadell ha decidit ho reobrir. La causa d'Anna Echeguibel, així com fer una anàlisi comparativa entre el seu ADN i les mostres trobades a la roba d'Helena Jubany quan va ser assassinada i que pertanyen a una dona. Això vol dir que Echeguibel, contra la qual es va arxivar la causa de manera provisional per falta d'indicis, recupera de nou la condició d'investigada. La decisió judicial arriba 24 anys després de l'assassinat de Jubany i molt pocs dies abans que prescrigui definitivament. A la plana política, PSC i Esquerra rebutgen que sigui racista la delegació de competències en immigració a Catalunya, tal i com assegura Podem, que demà tombarà la proposta de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats. D'altra banda, els socialistes asseguren que el finançament singular respectarà els criteris de singularitat i ordinalitat, malgrat ahir el president Pedro Sánchez no va esmentar